A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts avui a La Tertúlia. Estava en plena pretertúlia abans de començar. A sobre, bueno, parlem de carreteres, perquè és un tema d'accessos que cada dia doncs, hi ha informacions, però està en plena conversa sobre avui amb els dos convidats, que ara us presentaré. Albert Gelabert, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí. I per acompanyar-te en aquesta tertúlia, Jacint Risco, benvingut.
Hola, bona tarda.
Parlàvem d'accessos a Andorra abans de començar la tertúlia, o sigui, no hi ha secrets aquí, i parlàvem del túnel del Port del Rat, que dèiem, bueno, sí. Avui benvingut seria, o sigui, per dir-ho
bueno,
així.
No ho sé tampoc, perquè aviam, la climatologia allà dalt, els companys són millor que jo, que allà dalt, cuidadito, que jo allà he vist el túnel tapat completament amb 4 o 5 metres de neu.
Bueno, i l'altre costat, què?
I a l'altre costat igual. Bueno, l'altre costat no hi està, però...
Sí, la
història és
força.
Aquesta. Però sí que és cert que al final vas allà i un es pregunta per què hi ha aquell túnel allà i dius, ostres, podia haver sigut un accés? Segurament a l'estiu sí, sense cap dubte, i a més amb una carretera preciosa de pujar i anar per allà, perquè és veritat que el Port de Rat, el pit de Cataperdís que està al costat, allò és molt maco, però carai, suposo que de l'altre costat francès arriba fins allà dalt també, perquè nosaltres no oblidem que per arribar allà dalt em diu que fer una carretera molt llarga, sí. des del Serrat fins al ni al túnel del Port de Rat.
Ojo, I de Tarascó fins a dalt.
No, i de Tarascó dalt.
Agafa't,
És veritat que jo, no sé si va ser l'any passat, vaig estar per l'altre costat, i és veritat que es veu, ostres, però si ja ho coneixes, no està gaire lluny. Si puja a les muntanyes carreteres, que hi ha unes pistes d'esquí, que no me'n recordo del nom, que estan molt a prop, i que puges per Tarascó, I la veritat és que... Però aquesta obertura de carreteres, que potser podem parlar d'això, aquesta visió ja la teníem fa... Quants anys fa del Port de Rat? 40?
40 o 50, deu fer, sí. Almenys.
40 anys?
40 segur, i potser més, O sigui que es va començar a parlar. El que passa que era la mentalitat d'aquell moment. Segurament Andorra tampoc tenia l'obertura que té ara. No hi havia... I poder enllaçar amb el costat francès de cara al turisme d'estiu aquell moment, perquè el turisme a Andorra aquell moment començava el 14 de juliol i acabava a mig agost, pràcticament. El reste de l'any era un quatre i al cabo, aquest país.
Sí, és això. No, però... I aquí et dona a entendre una mica, a veure... recordo aquell projecte que hi havia, que l'havíem vist, el túnel que hi havia a Sant Julià que passava per la Rabàs, per sota la Rabàs, anava per a la Cerdanya. A veure, és més recte, és fins i tot més recte que el nostre. A vegades parlen del tren, escolta, forada per allà i sortir i tirar una estació del TGV a l'Aurèdia, a la Massana no, que està més lluny. Però a l'Aurèdia potser sí. Però aquí la història és una mica... Estem enclavats, l'altre dia algú parlava que estem enclavats, és veritat, estem enclavats al Pirineu, i això no ho hem d'oblidar. I una de les coses que jo crec que s'ha de potenciar moltíssim, ara que hi ha la desgràcia de la Nacional 20, al final el camp és una desgràcia, bueno, la natura al final, els accessos a França, jo recordo fins i tot haver-ho dit al Jaume Bertran quan era cap de govern, que els hem d'arreglar. No hem d'oblidar que tenim un país al nord també,
El que passa és que també pel costat francès tots aquests accessos han estat oblidats històricament.
Sí.
O sigui, vull dir, perquè ara si fas alguna drecera d'aquestes que s'han de fer obligatòriament, jo les havia fet abans, anys enrere, i feves un retrocés de 50 anys en el temps. O sigui, passaves per aquells pobles, les gallines pasturant per la carretera, que havies de visitar que en altra... O sigui, era una altra època.
I fins i tot, ja no del costat francès, que bueno, que és França, ja no és... Fins i tot nosaltres la carretera que ha de pujar o que ha d'anar cap a la frontera francesa l'hem de tenir, jo diria, arreglada, i l'hem de tenir bé, tal com la tenim cap a Espanya. Exactament igual, que sigui tres vies, dos vies, és igual. És el nostre veí del nord i ara, és veritat que a baix, baixes, com dic jo, des de l'Aurèdia cap a baix, baixes de 800 metres cap a baix i aquí no, aquí has de pujar.
Aquí és al revés.
Aquí és al revés. I vas parlar també del túnel d'en Valira, que, bueno, que la idea de que anés per Incles, la idea de que anés per... Bueno, sempre el projecte aquell que anava per darrere d'Andorra, anava per Inclis, anava per Andorra, a la zona d'Allaus, quan baixes la frontera francesa, després del pas de la casa, que és França, enfront és Andorra. I el primer projecte que hi havia era precisament arribar a on han fet ara aquell túnel artificial,
la galeria, sí. Sí.
Arribava allà. O sigui, la carretera, o sigui, el túnel arribava allà. Bueno, el túnel i la carretera, però clar, es tenia que fer, tot el que s'ha fet allà es tenia que fer total, perquè no són allaus.
En la meva època d'activitat política, per mi hi havia una solució i inclús a París en aquell moment els serveis dient que era factible. La meva idea era Tarascó Vall d'Inclés.
Sí.
I aleshores teníem el transport a dintre d'Andorra, i si un dia es volgués enllaçar amb el sector espanyol de Puigcerdà, que això, aquesta és una altra història, perquè la línia de Barcelona-Puigcerdà també, que Déu ens agafi confessats amb l'estat que està, però si hagués fet falta, des d'Incles, per sota el món Malús, enllaça directament amb Puigcerdà.
Sí, sí, sí.
I aleshores teníem tota la... en principi, a París ho veien bé, o sigui, no es va entrar tampoc en detalls, el que passa que a nivell d'Andorra hi va haver també una certa, si no oposició, una certa deixadesa. Potser els transportistes tenien por de perdre la bicoca al transport, l'altre també tenia por de l'altra cosa, i aleshores, pues, quan hi ha canvis polítics, o sigui, totes aquestes idees se'n van al cel, si no pots aprofitar de consolidar-les una mica, quan els vents són favorables, després és molt difícil.
Estem d'acord. I a més, la por aquesta dels transportistes pot ser lògica o no. Jo recordo una vegada passejant per Mònaco, allò que havíem anat a un congrés i amb el Miquel, amb l'Armengol, i allò que, ostres, gara, estació, baixo cap a baix, centre de Mònaco, i arriba el TGV. Centre de Mònaco, eh? TGV arriba al centre de Mònaco. I allò em sembla que és una mica més muntanyós del petit que és, eh? Però el TGV arriba al centre de Mònaco. Jo que és qüestió de voluntat i de pasta, també.
Sí, sí, no.
Això, aquí estem d'acord, eh?
Són unes inversions molt...
Però les inversions... Però clar, aviam... El tren ara ens solucionaria, estem acostumats... Potser tenim més la cultura hispànica en aquest sentit del tren, que no pas la tenir, no pas del costat francès, que el tren estàs a tot arreu, el metro París, el TGV, els trens regionals, i Espanya comença a haver-hi aquesta cultura del tren. Però jo penso que aquesta idea, que ara em sembla que és notícia ara, que ahir o abans d'ahir el cap de govern dic que volia parlar amb l'Emmanuel Macron per fer arribar el tren aquí dalt. Dic, ostres, haurà de ficar en funicular.
Sí, no.
O un tren cremallera.
No, quan no hi ha previsions aquestes coses i s'ha d'improvisar sobre la marxa, surten idees una mica de bomber, que diuen, i sense el desprestigi del cos, no? És complex. I tornant amb el tema de túnels, o sigui, jo penso que si en aquell moment, i en aquell moment s'ha de reconèixer que les possibilitats i la situació era la que era, i no hi havia tampoc segurament els mitjans que hi ha ara. El compte de parlar de la carretera del Coll d'Ordino, era més fàcil fer directament un túnel d'Ordino a Canillo i s'havia solucionat el problema. Més facilitat d'accés sense el problema i sense els problemes que ara tenim amb aquestes carreteres. Però clar, parlem a toro passat, si s'hagués fet, i en aquell moment segurament tampoc hi havia la visió aquesta. I aquesta visió de les carreteres de muntanya coincideix una mica amb el que dèiem abans del Port de Rat.
Sí, bueno, és veritat. I, però també hem de pensar que, bueno, sembla que ho diré alguna vegada, que el pressupost del nostre estat és molt petit per fer totes aquestes coses. Molt petit. És a dir, l'altre dia algú em preguntava com és si tenim el pressupost més baix que el del Barça o del Madrid. Parlant d'un equip de futbol, eh? Aviam.
És el que hi ha.
És el que, no, aviam. Llavors, què s'hauria de fer? Home, si tu vols fer inversions, és a dir, desencallar les carreteres. Jo recordo el Manel Cerqueda i el Manel Pons, quan vam fer la candidatura, que van dir hem de fer els túnels des de Pas de la Casa al riu Runa. No se'n recordes aquella... Que no eren pas... No deixava de ser, dius, que els hi va dir que eren il·luminats. No. És a dir, o sigui, que tu puguis travessar el país ràpidament, per què no? Amb les sortides que facin falta. Jo fa
sí,
un
però també hi ha els comerciants, no, que ara ens traran el trànsit, que ara ens perjudicaran, i sempre...
Jo no sé si es perjudicaran o no, però jo vaig estar fa un parell d'anys a la Madeira. La Madeira està perforada, és una illa volcànica, eh? Està perforada per tot el perímetre. O sigui, vas a túnel, surt, i és una autopista, eh? En canvi, si vols anar pel centre, esgarrifa, ja pujar des del 20%.
No, no, o sigui, estic d'acord amb tu, perquè aquests que diuen... s'havia parlat també aquí del túnel des del... del que és ara el on agafa els dos balires fins a Santa Coloma. Mm. Aleshores, tota l'oposició és, no, que ens trobarem la gent. I que, a veure, toquem de peus a terra. O sigui, la persona que voldrà va esquiar i d'allò, agafarà el túnel i s'ha acabat. I el que voldrà anar, sigui Andorra o Escaldes, genera molta més tranquil·litat perquè no tindrà... Però això costa de fer entendre.
Això estaràs potser d'acord amb mi amb el tema dels peatonals, no? No, no hem de fer peatonals perquè el cotxe ha de parar a davant de la botiga. Això no fa tant temps que estàvem escoltant això.
Sí, sí.
I ara, qui diria que l'avinguda Meritxell i l'avinguda Carlemany, bueno, fa una mica més de pujada, va, però diguem la part de l'avinguda Meritxell, no, ara li treguéssim el peatonal, què diríem als ciutadans?
No, però és que a més els cotxes no passarien, amb el tràfic que tenim ara.
Però ens entenem, no? És a dir, finalment els canvis d'hàbits sí. són així. I recordo, per exemple, amb el tema de les carreteres, dic, per què no es fan? Tu vas d'Eibar a Sant Sebastià i l'autopista, o sigui, la vall en què és més estreta que les nostres, i l'autopista passa una via per la dreta de la vall i l'altra per l'esquerra. Ara, allò val... No sí, se sap sí. ni el que val.
A veure, el transport públic és deficitari a tot arreu del món.
A tot arreu, clar.
O sigui, i quan veus els números que donen, per exemple, de Barcelona, amb tota la població que hi ha que sigui deficitari, al nostre país el transport públic ho ha de ser 50.000 vegades més. O sigui...
Bueno, com deia el Niño Becerra, una vegada diu, aviam, si nosaltres volem utilitzar les autopistes, s'hauria de pagar. I jo recordava actes del Consell General de l'any 1900 i algo, que es pagava un ral per pujar de Sant Julià Andorra amb el carro. Oh, per què?
Perquè s'havia fet la carretera i s'havia de pagar.
Es tenia que conservar el camí. I dius, home, això que a l'any 1900, tant amb actes o aproximadament del Consell General i actes de...
Sí, sí, igual el 1900 quan sigui.
Escolti, estem al 2026 i encara ens estem qüestionant això. No? Escolta, les carreteres valen molts diners, n'hi ha d'haver, s'han de conservar i totes les obres públiques, els col·legis, els hospitals, tot això han de sortir
del mateix lloc
i a més, si les volem de qualitat les hem de pagar.
Parlant de transport, 8 milions de viatges en el 2025 en transport públic a nivell d'usuaris, un 5% més que l'any anterior. Bé, hi ha una gran part de la ciutadania, diguem, que hi ha per la gratuïtat també i per la facilitat i les freqüències, que ja està bastant arrelada aquesta facilitat.
Home, jo crec que és... Al cap i a la fi l'estem pagant tots, eh?
Sí, sí, això de gratuït, res. això és una fal·làcia.
Això em recorda una mica el tema del túnel dels Dos Valires. No, esclar, és que no, el túnel és gratuït perquè s'havia parlat d'un... De fet, s'està pagant un peatge a l'empresa que el manté. Per tant, però el peatge on va? Els impostos que paguem. Tots, no? Per tant, és un impost a l'ombra o digueu-li com vulgueu, no? Però, no sé, en realitat, aviam... 8 milions de... Està molt bé, s'ha tret, es treu, però clar, 8 milions i tenim les carreteres col·lapsades.
En el que deia més,
8 milions i tenim... Clar, això ens dona què pensar, no? Dona què pensar. Jo crec que finalment les persones que... És que ha augmentat molt la població, carai. Quasi tenim les mateixes carreteres que fa 40 anys. Mm. I hem doblat la població i hem doblat el nombre d'automòbils. O...
Sí, i a més hi hem afegit el transport públic amb aquests autocars que el dia que hi ha un petit problema de neu, el que sigui, bloquegen tot i aquests no es poden treure empenyent, aleshores no poden anar als serveis de tractament de neu, als serveis de manteniment, o sigui, ocasionen també algun follon important.
Home, això és veritat, i a més, si tu agafes una vegada allà davant de Pirinès, feu un dia l'exercici, i aneu, vinga, va, quants autobusos passen? I menys mal que estan passant per la carretera del darrere, que se'n diu, no?
Sí, sí.
El Prat de la Creu. Però me'n recordo una vegada que anava allà al fisioterapeuta, i allò que estaves allà fent els exercicis, i començaves a mirar, i parlo de temps, ostres, què passa aquí, no? Perquè en un moment veies 15 autobusos no veies com coixi... Bé, està bé perquè porta més gent, no, no discuteixo, no? Però clar...
Sí, sí, els autobusos no, són, no estan proporcionats a les carreteres que tenim.
Aquesta és la història, clar. Aquells, aquells a la L1, per exemple, aquells autobusos tan grans, quan han de girar allà a la farmàcia les Tres Creus, les dius...
Peus i mans.
S'ho veuen, eh? Però, bueno, en fi, jo crec que això s'evoluciona i és una bona xifra, 8 milions, sí que és veritat. I la gratuïtat no és un peatge a l'ombra, com dèiem amb el túnel de la Massana, és un peatge a l'ombra,
sí, sí,
però la Massana i els altres túnels, eh? No, no, no és per especificar, però sí que és veritat que... Bueno...
No és que sento la paraula gratuïta, em passa igual que tu.
Sí. No.
I tenim la nostra contribució.
No, això, no, això és igual que el Pare Noel, que les empreses fan Pare Noel, clar, si jo no tinc fills perquè també tinc que col·laborar amb el dia. Però bueno, al fi, a cap i a la fi, estigui ben fet, la idea del túnel de la Massana és molt bona idea. Jo n'hagués fet un, no tres, bueno, dos, no tres, però bueno, perquè el volum tampoc n'hi havia per mi, eh? És una opinió personal, eh? Perquè és un d'anada i un de tornada, amb un d'anada i el d'emergència, que és obligatori. Jo crec que n'hi hagués hagut prou, però bueno, s'ha fet així, no, no ens hi posarem d'allò. I aquest que deies de Ordino a Canillo, pues per què no?
No, i l'altre que descongestionaria molt el país és el que diuen abans, el que va del túnel de les Valires a Santa Coloma.
Sí, sí, sí.
O sigui, aquest, ara, aquest, o sigui, tota la persona que realment puja per anar a les estacions d'esquí, dona l'accés a, tot el, a totes les estacions del país. Ja fa dies que... Jo, o sigui, jo sempre he estat un defensor d'aquest túnel i en un moment donat, a nivell tècnic, se'm va dir que no, que era inviable, que no m'ho crec, perquè si el fan per sota el canal de la Mànega, també no. Seria aquest, que no, que aquesta muntanya, que d'allò, bueno, avui, amb les tècniques que hi ha avui, d'inviable no és, a nivell tècnic, a nivell econòmic, és una altra història.
És un altre tema, recordem tot el merder amb els túnels de Sant Julià, però jo vull recordar també el túnel del Montblanc. Entre Suïssa i, a més, amb el tren. Per exemple, a Suïssa no et deixen entrar amb un camión. Has de ficar el camión al tren i el tren fins a Berna. I els camions pràcticament no circulen. Els que venen de fora... Clar, jo crec que és, finalment això del medi ambient ens ho hem de creure i ens ho hem de creure de veritat. Vivim en un país... que és veritat que aquest any, oh, és que no nevarà mai més, aquest any ha fet un paquet de neu.
Bueno, ara almenys no sents els pessimistes, aquest any.
No, clar, no, bueno, no, bueno, tenim haver resat, bueno, això del canvi climàtic a vegades costa de creure, però existeix i...
No, sempre ha existit, no d'ara.
Sí, estic d'acord, sempre ha existit, però ahir veig allò que sortia d'allò, amb una mica de sol, dic, saps què? Tenia temps amb la moto, dic, anem fins al refugi, no? Al refugi d'en Valira, i dona un gust increïble veure les muntanyes plenes de neu. I sempre penses el mateix. Aquesta neu és aigua que anirà a un lloc que faran les plantes i els animals que després menjarem.
Clar, no, no, és un cercle.
És un cercle que jo crec que al final és de... I és veritat que l'altre dia va baixar a Barcelona, el Pantano d'Oliana està a tope.
No, no, ara tots estan a tope.
Sí, sí, però clar, i quan hi hagi la fosa de neu, Albert,
pues obrir comportes.
I fortes, eh? I cal que les obrin fortes, eh? Perquè el que hi ha al costat de ponts, que hi va haver problemes l'any passat...
No, però inclús al sud de Tarragona, tots aquells pantans al de Riu de Cany, és que feia anys que no s'omplien, i l'altre dia vaig llegir la notícia com que feia 100 anys que estava fent, en s'ho viu omplert fins aquest any. O sigui, llavors vol dir que hi ha...
No, que hi hagi aigua és...
És bàsic.
És bàsic, sí, sí.
Sí, és una de les bases, diguem, de la nostra composició també corporal, que som molta aigua nosaltres, els humans, com altres espècies. Parlant justament d'espècies, doncs hi ha hagut membres del govern que han anat al Saló d'Agricultura de París defensant doncs, la raça bruna. Aquest any, per la dermatosi nodular, malauradament no hi han hagut doncs, bovins, bestiar, però bé, és un saló que té el seu... pes també, i nosaltres...
Sempre l'ha tingut.
I a més, parlem d'un país com a França que el boví, ojo, la millor carn de bou...
Sí, sí, tenen bon material, aquí ho hem de reconèixer.
El corder estan una mica encorderats, com a vegades l'he dit amb algun francès, però és veritat que la carn francesa sempre ha sigut boníssima. I la gran avantatge que hem tingut al país precisament és això, que ara hem tingut una carn boníssima de França sempre.
I si no ens agraden més un altre, l'han portat d'un altre lloc.
Ja està. Però la realitat és que els productes agrícoles francesos són molt bons. Sí. I això
no parlem de preu, però de qualitat indiscutible.
Ah, no, preu aquí no m'hi fico, però la qualitat és indiscutible sí, dels productes agrícoles agrícoles francesos, i aquí sí que no ens ho hem de deixar perdre, perquè a vegades en el tema de les restitucions te'n recordaràs que França... una mica allò de fer l'Andorra, va.
Parlant justament d'agricultura i parlàvem de territori, bé, cert que la zona de Meranges, anant cap al Pas de la Casa, era zona de pastures a l'estiu, i hem tingut, doncs, picabaralles temps remots enrere, justament perquè, doncs, les vaques pasturaven, estaven del cantó francès, els francesos s'emprenyaven...
Ja, a veure, és que en aquell moment era el modus vivendi de tota la població, i tots aquests conflictes existien al Pas de la Casa, existien a Andorra a nivell de parròquies, o sigui, per exemple, els emprius d'una parròquia amb l'altra, i existien amb els països veïns, i això a la Massana en sabem alguna cosa, tant amb els dos com amb els de Tor, o sigui, amb llegendes d'aquí, d'allà, i però això ha format part de la...
La llegenda de la Vall de Saturi ho diu tot,
Tot això ha format part de l'economia de cada moment i del que no defensaven, i suposo que també s'hi ha barrejat alguna mica de llegenda amb totes aquestes històries, encara que la base sigui certa, després hi ha qui l'ha escrit d'una manera i qui l'ha escrit d'una altra, però aquests conflictes van existir sempre, i entre la Massana i Ordino, amb els emprius de la Vall del Castellà, sí, sí. I tot allò, bueno, Déu-n'hi-do. Justament aquests temes, hi ha una persona aquí que està fent un treball molt a fons sobre aquesta història, que és l'Albert Pujal, sí. I l'altre dia vaig estar amb ell perquè em va dir, t'haig de veure, perquè m'has de donar informació d'això, d'això, l'altre, perquè més o menys, com que a la nostra època de joventut aquestes muntanyes les havíem corregut bastant, tant amb bestiar com sense, pues encara tens unes referències, però sobretot amb noms, perquè els noms també dels territoris, segons com, amb el temps canvien, i aleshores per exemple, no sé, pots trobar en un lloc que des d'Ordino tingui una denominació i de la Massana en tingui un altre, o del costat andorrà un i del costat francès un altre, Port Dret, Port de Valeites, per exemple, o sigui, i aleshores has d'anar fent aquest encaix que tampoc és fàcil, però forma part de la nostra història.
Doneu-vos en compte que finalment la idiosincràsia d'un país com el nostre d'alta muntanya, de muntanya, això que acaba de dir el company és algo increïble. Per què? Perquè ha forjat el caràcter dels andorrans. És a dir, els conflictes que hi havia amb els emprius, els conflictes que hi havia... Finalment, s'arribava a acords sense necessitat de, que ara necessitem de, i abans no.
I era més ràpida la solució.
I poques garrotades havia hagut, perquè alguna vegada...
Alguna n'hi havia hagut, però poques.
Amb algú de la massa, dic, a veure, explica, no? Perquè alguna garrotada havia hagut... Sí, però clar, aquests conflictes sobre el territori, sobre la pastura, finalment forgen el caràcter d'un país o
d'un poble.
D'un poble, sí, sí. Perquè dius... Jo recordo quan estava al Comitè Olímpic vam fer un estudi que ens va pagar el Comitè Olímpic Internacional sobre la gent gran i sobre com estaven... I una cosa de l'estudi, que no és que em sobtés, però és que al final ho deies, clar, l'estudi deia, clar, no és el mantell, i ara estic de cachondeo, no és el mantell la gent de Canillo-sur-Mer que els de la província de Lleida, de l'Aurèdia, no? Mm-hmm. Estic de cachondeo. I clar, i tu veies la idiosincràsia, el mateix enquestador, vaig parlar amb ell i a més està escrita, clar, la manera de veure la mateixa cosa no és el mateix com ho veu a Canillo que ho veu a Sant Julià que a la Massana.
Segurament.
I això, clar, i et preguntes per què, coi, però si estem a 5 quilòmetres.
No,
però per què? Perquè la manera de resoldre els conflictes antigament era d'una altra manera, i a més tenien, cadascú tenia el seu territori i era de diferent manera. No podem parlar igual dels emprius de la Massana que els de Canillo. I això és una riquesa que tenim al país increïble. Jo recordo aquest estudi fa potser un parell d'anys, el vaig tornar a llegir perquè el tinc a l'ordinador, perquè em va sobtar moltíssim. A més, la gent del poble parlant. Pues li preguntaven el mateix a un d'Andorra la Vella, a un de Sant Lluís,
i contestaven diferent.
I contestaven diferent. Dius, ostres, quina riquesa que tenim I parlo de gent ja no nouvinguts, sinó que aquestes persones que porten molts anys aquí, com els meus pares ja estaven, o sigui que ja són del país, o sigui, estan incrustats, estan integrats al país, no? Però realment tenim una riquesa a les parròquies que difícilment en un territori tan petit es pot veure tanta riquesa.
Tanta varietat.
Sí, sí, en sèrio, no? és algo increïble, Andorra, la riquesa que tenim amb això.
Ara, del que diu Jacint, a mi em ve, doncs, moltes vegades que la gent ho diu, ets a Sant Julià o ets a la Massana o d'en Camp, tens que anar a la vella i dius, ostres, és que és lluny segons el que tinc que fer. I aleshores tens família o coneguts que viuen a Tolosa o que viuen a Barcelona o una gran ciutat, dius, no, és que tinc que anar doncs, de Badalona, per dir alguna cosa, tinc que anar a Barcelona, dius, és que hi ha 4 o 5 vegades més distància i temps. O sigui que...
Sí, amb el tema... Estem mal acostumats, això és veritat. Perquè sortim pràcticament de casa i aviam el drama, per exemple, que ara la Massana per baixar o per pujar, a veure si amb tants cotxes al final que... Perquè és un drama, eh? I el drama que hi ha Canillo amb la conya aquella, això ho hem d'arreglar sí o sí, perquè el que no pot ser és que surtis del pas de la casa, o sigui, estiguis una hora a travessar
Canillo. Sí, però ara a l'època d'esquí és difícil això, perquè coincideix, totes les, tanquen les estacions, i si puges aquest recorregut, si que el fas d'Andorra cap a Arinsal, la cua d'entrada de la Massana està als dos bolivis.
Sí, sí.
I aleshores passes més temps per allò que res més. A la baixada de les estacions d'esquí és dramàtic, sí, perquè moltes vegades la cua d'entrada de la Massana arriba a Arinsal, perquè baixen els de pal, baixen, o sigui...
Però donar compte que a Canillo l'estiu, la cua, també t'has quasi una hora i mitja per travessar Canillo.
Sí, sí, i ara l'hivern no
arriba. Ara l'hivern es garrifen, no? Però jo, bueno, jo insisteixo, amb aquesta veritat nostra, és molt peculiar, i ho expliques amb algú i dius, no pot ser. Sí, amb 6 quilòmetres canviem, som diferents. Som andorrans, i aquí conto també els residents, que també ho són, som andorrans, però...
Amb una visió pot ser diferent.
Bueno,
amb una visió més parroquial.
Sí, i això no ens ho trobarem, i crec que no ens ho hem de treure.
Ben cert que no. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Gelabert i el Jacint Risco amb nosaltres aquí, a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Gelabert i el Jacint Risco. Bé, parlàvem de parròquies. La Massana doncs, ha fet una ordenació aprovada recentment que podrà exigir a organitzadors d'activitats multitudinàries la naturalesa d'un mínim de 100 persones de doncs, vetllar perquè el medi ambient el torni a deixar tal com ho tenien, avisar si es té que fer foc i altres coses.
A veure, hi ha un tema que és clar. Hi ha una massificació de gent a les muntanyes i hi ha gent de tota manera. I com més a prop ho tenen, més brutícia que dir, perquè el que és pràcticament el muntanyer que puja a on ha d'arribar, aquest no hi ha cap problema. Ara, les parts baixes és una desgràcia, perquè tothom s'hi atreveix, porqueria per tot arreu, ningú neteja res, perquè a nivell d'administració també és materialment impossible, i jo penso que aquesta massificació que s'ha fet de gent a la muntanya no és bona ni per l'ambient ni pel país, o sigui, perquè han passat d'un extrem a l'altre. A la muntanya hi anava el que hi havia d'anar, i s'ha acabat. Ara, tothom va a la muntanya han facilitat algunes... hi ha una invasió de gent que, bueno, o sigui, vull dir, jo no sé si molesten el gall fer o el mufló o el cabirol, tampoc és aquesta la qüestió bàsica, però que, no sé, hi ha una massificació que a mi personalment no m'agradi.
Completament d'acord amb aquest tema. El que passa és que estem parlant sempre del mateix, de l'educació i el civisme, no?
Sí, sí.
El civisme, tu mateix ho has dit, jo sempre em vaig a la muntanya on sigui, eh? I, a mi, i això que jo no pujo gaire a les muntanyes, però si hi vaig, netejo.
Ah, bueno.
Ara bé, jo crec que tenim una, com a país, i com a país de muntanya, tenim una cosa que en molts llocs no hi és. Nosaltres tenim les muntanyes accessibles. Tu puges al Port de Cabús amb cotxe. I de traje.
Sí, sí.
No baixes a Tor, eh? Però puges al Port de Cabús quan no hi ha neu, eh? Ara està, ara hi ha 2 metres de neu i la carretera tancada. Clar, quan tu dius no, puges al Port de Cabús i tens la vall de Setúria a sota. Mare de Déu, lo bonic que és allò, i pots anar-hi amb cotxe.
Mm.
Ostres, pots pujar a la Rabassa amb cotxe. Bueno, més amunt ja no. No, però a la Rabassa pots pujar amb cotxe, pots anar a Canòlic, pots anar als Cortals d'en Camp, pots pràcticament anar al Forn, a Canillo.
Sí, sí.
No, pots anar a tot arreu, al Coll d'Ordino.
Això
és increïble. Ara, això què és el que té en contra? El que acabes de dir tu. Clar, com es soluciona el tema? Molt difícil.
Sí, sí. Quan has obert l'aixeta...
Clar, però l'única solució que et queda, garrotada. Igual que el codi de la circulació. Que la gent no veeixi, garrotada. Clar, jo recordo moltes vegades haver arribat a sota el Port de Rata, allà gent acampant. Hola, què tal? Recordo quan era policia. Hola, què tal? Vostès què fan aquí? Hola, poden plegar, això no sona d'acampada. I a més, aquells aiguamolls que hi ha al costat del poble, que són preciosos, allà, doncs, escolta, ja n'hi ha prou. I encara que veia gent que eren, el que tu dius, muntanyars, ostres, ho sento, no podeu acampar aquí. Per què? Perquè la natura l'hem de preservar, però l'hem de preservar tots, no tot tan sols l'administració. Jo crec que és una qüestió de civisme, però clar, el que tu dius, la massificació és molt complicat. Primer fer un curs d'educació de muntanya, que no passa.
No, és complex. Però això aquesta comunicació que feia referència forma part del que parlàvem abans. O sigui, durant uns anys hi va haver un anhel per comunicar tots els punts de muntanya d'Andorra si podia ser en vehicle. Llavors teníem el tema del Port de Rat, teníem el tema del Port de Cabús, teníem el tema de la Rabassa Sant Julià i d'altres que segurament em deixo. Hi havia aquest anhel de que si pogués accedir en certa manera en vehicle. I molts d'aquests accessos també anaven lligats a l'explotació forestal, sí. que és el cas. Per exemple, de Setúria. O sigui, era un dels pocs ingressos que tenien els comuns, en certa manera. I aleshores, clar, per treure la fusta de tots aquests boscos, que aquell moment valia molts diners, no és com ara, que és totalment antieconòmic, molts accessos es van fer també en aquest sentit.
Bueno.
Amb el que dieu, també, això ha portat la conseqüència que s'ha tancat l'accés al Port Negre des de la Rabassa, la pista, diguem, bueno, hi pots accedir, però hi ha un dret de peatge, perquè abans no era el cas, o sigui, també per sobreutilització també el Comú de Sant Julià ha decidit, doncs, tancar aquest accés, o regular-lo, més ben dit.
Bueno, aviam, allà per pujar, cuidado. Pujar al Port Negre, allà primer has de tenir un vehicle en condicions, encara que una vegada ve a haver una DS. Una DS pujar al Port Negre, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, la tracció de van i amb aquelles de suspensions que tenen, una vegada ve a haver pujar una DS. Jo crec que la muntanya, finalment, l'hem de preservar, que és competència dels comuns, però ha de ser una cosa que jo crec que és de tota la població. És a dir, l'accés al Port Negre, l'accés al Port Negre a Sant Julià. A veure, és veritat que la vall aquella, bueno, aquell tros és increïblement maco, és el cadí enfront, vas pujant amb una mano. Però clar, allà molta gent volia, jo crec, no havia sentit a dir que volien, no el quitrenar-ho, però quasi. I dir, no, allò s'ha de preservar com està. I el que vulgui pujar, i el que únic es podria exigir és que les rodes que van no són les que contaminen com es fan amb les motos de trial. Jo és el que penso, eh? Vull dir, no hauria d'haver cap accés a les muntanyes i sobretot als prats i que puguin passar vehicles a motor que no tinguessin les rodes biodegradables. Que ara, per exemple, és obligatori. El campionat del món de trial és obligatori les rodes biodegradables. O sigui que no malmeten el medi ambient. Jo crec que el Comú de Sant Julià ha tingut l'encert de fer-ho i està... Bueno, ara és impossible pujar-hi. Amb moto de neu sí, però l'estiu és veritat que hi havia a vegades un trànsit que
Déu sí, no. que preocupi.
Sí, preocupa.
Parlant de trànsit, de flux de turisme, bé, s'ha detectat a Andorra autobusos de lloguer de turistes avisat. Doncs gent que són extracomunitaris, que estan doncs, a l'espai Schengen, que pugen a passar el dia per fer-se assajar el passaport perquè surten a l'espai Schengen i tornen doncs, a entrar el mateix dia a l'espai Schengen o l'endemà.
Dius... Bueno, si fan el ple de gasoi... No, aviam.
No, a veure, els autocars, a mi és un tema que, sobretot aquest any, m'ha cridat l'atenció. Perquè vas al Parc Central, per exemple, la quantitat d'autocars que hi ha allí, té matrícula estrangera, és... L'altre dia hi volia aparcar perquè tenia que anar a fer uns recados i aleshores a dintre estava a tope. Eren les 7 de la tarda i els autobusos entraven com a xurros i tots de matrícula estrangera. Aleshores, no sé d'on venen aquesta gent, d'on surten, baixes de Rinsal tota la carretera fins a la Massana està plena d'autobusos, suposo que deu ser de tema d'esquí, setmanes blanques, carnaval...
Setmanes blanques de la canalla, sí.
Però és que aquest any va començar com va començar la temporada d'esquí i veig que no afluixi.
Davant de govern també està ple d'autocars.
Sí, sí.
Davant de govern, allò que quan entres a la plaça de Brau...
Sí, sí, sí. És d'aquest allò, però ple.
Bueno, això de la visa Schengen, bueno, ara, jo el que deia, dic, si venen i compren un... el que deia abans, si compren un formatge i fan el ple de gasoi, doncs millor per les nostres arques, no? Però, bueno... No deixa de ser que és veritat que sortim de l'espai Schengen i entrem. Això té la culpa Andorra? Home, no. Jo crec que no. Jo aquí sí que no ens hi... Una altra cosa és el que s'estàvem parlant d'aquella gent que es queden a treballar aquí i després resulta que no podien entrar a l'espai Schengen i totes aquestes històries que s'havia parlat fa poc temps, no? Però això jo crec que és inevitable. És com aquelles... com aquells autobusos que paraven a Pons, que a veure qui rifava el comerç de Sant Julià, qui rifava l'autocar, no? Però això ho havia vist, ho havíem vist tots, Albert. I aquí al final era gent que sortia a les 3 del dematí de Badalona per venir a comprar els cartrons de tabac i de whisky, arribaven a, jo què sé, al punt de trobada o a Sant Eloi o...
Sí, al punt més pròxim a la frontera.
Al punt més proper. I quan tornaven a baixar, tornaven a parar al mateix...
Lloc
a Pons, no, hi ha Pons, hi havia els de Sant Eloi, i llavors anaven comprant, diguem així, comprant entre cometes el xòfer. Tu opina aquí perquè no sé què, era una mica això, no? Clar, això és inevitable.
Sí,
això jo crec que és inevitable. Jo crec que no... aviam, que les autoritats espanyoles amb això hi faran més mal a la frontera, segurament, clar perquè...
No, bueno, amb aquest i d'altres temes, perquè tota aquesta gent que tenim aquí, youtubers, que són els que es vanaglorien de no pagar impostos, jo suposo que a nivell de govern a Madrid no agrada gaire.
Ja, bueno, però estem parlant d'aquestes transfronteres. Bueno, no agrada gaire. Aviam, aquí hi ha una cosa que la gent oblida. És veritat que l'IRPF a Espanya està al 56%, però és que a Irlanda està al 8%. I Andorra està al 10%.
Sí, però...
Vale. No, és que les coses s'han de dir al final. Escolteu, para.
Sí, no, però...
França, 52. Espanya, 56. Portugal, em sembla que també està entre els...
El problema és que nosaltres...
Màxim, eh?
Nosaltres estem al mig.
Però nosaltres estem homologats. O sigui, nosaltres no tenim una fiscalitat dels més baixes d'Europa. No és veritat. És a dir, que digui que nosaltres ens... Bueno, però clar, què passa? Que... Venim d'una història, tu Albert, tu saps que has estat una de les màximes autoritats del país, venim d'una història increïble, que per treguem-nos aquesta
etiqueta... No ens la traurem.
potser tu i jo no ho veurem, eh?
No, no, no.
Segurament tu i jo no ho veurem, no ho però... veurem, però... jo crec
el que passa és que dona, així com amb el tabac es va tindre que arribar a un acord, en certa manera, entre cometes, amb els preus, o sigui, amb aquest sistema s'haurà de trobar la solució, i si no, si aquesta gent fan això és perquè el govern espanyol vol, perquè si el govern espanyol fa una llei o un decret dient que les persones que estan a Andorra tributaran a Espanya, s'ha acabat el negoci.
No poden fer-ho, perquè si tu ets resident fiscal, o sigui, l'únic lloc del món on, si tu ets nacional, tributes sempre per aquella nació és els Estats Units. Als altres llocs del món tu tributes sí. Allò on resideixes. Si jo resideixo a Andorra, 10%.
Bueno, el tema de residències també és una altra història.
Vale, però tu m'hauràs de demostrar que jo no visco més de 180 dies. I això l'agència tributària, clar, ells que s'estan ficant ara, que com que els continguts d'internet es veuen molt a Espanya, doncs pues clar, haurien de tributar, que és el que m'acabes de dir. Ara això és ja hi ha un projecte a Espanya, però clar, això és inviable, perquè internet, jo puc estar a les Illes Caimán, o jo què sé, en un altre paradís fiscal de la UAR, per exemple.
Jo penso que si els convingués el farien viable, perquè de moviments polítics estranys en veiem cada dia.
Sí, la realitat és que, a més ho dic en sèrio, és més soroll que res, perquè això és xocolata del lloro. Lo dels youtubers aquí, al final, és xocolata del lloro. A nosaltres, andorrans, ens va bé, per què? Perquè estan contribuint a les arques de l'Estat. No, me'n recordo que un... que 3 o 4 persones contribuïn al 20% de l'IRPF andorrà. Em sembla que vaig llegir la notícia, no sé si m'ho confirmen a Estonric.
No, la tinc ara, però sí, eren poques persones que contribuïn...
Poques persones que pràcticament tenien el 20% de tot l'IRPF andorrà. Dic, ostres, guanyen pasta, cosa que em sembla bé, eh? Que no dic pas que no. Si tu finalment tens negocis o tens el que sigui, és per guanyar diners, no és per fer les germanetes de la caritat, no? Però jo crec que... això dels youtubers jo crec que s'està... penso jo, treguem de mare.
El que passa és que també la imatge que donen de cara aquí també deixa molt que desitjar.
Home, perquè van la llengua de l'imperio.
No.
100 persones que contribueixen al 25% de l'IRPF.
Exacte, això em sembla que era la
notícia. No ho sé, o sigui, aquestes dades...
Cuidado, eh? 100 persones...
El 25%.
Això és pasta, eh?
L'ignoro, el que passa és que la imatge que donen aquí d'aquesta prepotència que s'ho passen tot pel forro, la velocitat per segons quines carreteres és preocupant, perquè sempre van amb cotxes potents i aleshores aquí ningú tampoc la gent mira un altre costat, potser pels motius que tu dius, o sigui, com que jo deixa'ls fer, o sigui, no ho sé.
Fa 30 anys baixàvem a Barcelona amb els Porsches Carrera i...
Sí, però no éreu tants.
No, jo no havia
pogut... Eren tants, vaja.
Jo no n'havia pogut tindre mai cap.
Jo tampoc.
Però la realitat és aquesta, i encara me'n recordo que hi havia aquell canvi de rasant a Calaf, que baixàvem expressament per volar. Si us en recordeu, hi havia un canvi de rasant a Calaf, no a la carretera de circunvalació que era, per dintre Calaf hi havia un canvi de rasant que anàvem expressament, me'n recordo, amb un Golf GTI, no era meu també, anàvem a volar allà. Això. És a dir, això de que hem tingut cotxassos i que els andorrans som no sé què a la carretera, això no ens ho traurem tampoc mai.
No.
Igual que el paradís fiscal. Veuen una matrícula andorrana, ja és un sonat, ja no sé què. Sí. Aquesta imatge...
Encara que no tingui la culpa, ja li carreguin.
Exactament.
L'altre dia que hi va haver un accident aquí a Artesa, tot allò, un nave amb un, no sé quin cotxe portava, i l'altre tot allò hi va haver. I la culpa no era precisament del cotxe andorrà i cotxe bo, era l'altre que anava contra direcció.
Okay, ja.
Però de seguida la premsa la van carregar el cotxe andorrà.
Claro.
O sigui, de sortida. Però això,
És que som els petits.
Som això sí. I el petit sempre rep.
Som els petits. I, per exemple, en tot amb aquest tema internacional, no és que em surti del tema, és que tu veus, per exemple, que nosaltres passem una avaluació i ens ve qualsevol i tu has estat a la política i veus, ostres, el que ens han dit els d'Europa. Llegeix el mateix informe d'Espanya o de França. I ells no es fiquen les mans al cap, aquests qui són?
Sí, exactament.
Aviam, que si nosaltres firmem alguna cosa, ho hem de complir. Però tampoc ens han de... Ai, quina por. Quantes vegades, i tu, Albert, segur que tu tens molt millor que jo, hem tingut que raure a raó de coses que no els andorrans no volíem. i que els estrangers ens ho han fet fer. No parlo del tabaco tan sols, parlo de moltíssimes coses.
Sí, segurament.
De moltíssimes
cada,
coses.
Cada moment, com tu dius, som els petits. I
els petits tenim sempre les de perdre.
Sí, sí.
Amb l'esport mateix. L'esport mateix, que nosaltres juguem, que ens deixen jugar a les lligues espanyoles o franceses, només cal que vagis allà i diràs, bueno... I t'enfades, però clar, quan vas allà t'enfades...
Sí, però és que, a més, hi ha un factor. Tenim la població que tenim. I aleshores volem tindre a la primera divisió el futbol, el bàsquet, volem estar aquí, als llocs preeminents. I no tenim prou matèria prima, prou població per ocupar aquests llocs. O sigui, per cada esportista que sortirà d'endors, els països veïns en sortirà centenars. Hi ha un factor que és de, és de possibilitats.
Per acabar, ja que tinc aquí, Jacint, no dic que aprofito, però bé, els pensionistes a partir d'avui cobraran les prestacions amb els increments previstos a partir del 2026, o sigui que les persones que no arribin al salari mínim, aquests 1.525,33, serà el doble del percentatge d'augment que s'ha aplicat, o sigui un 5,4%. Bé, no és la panacea, però... és un gest...
Jo ho he dit moltes vegades, és un drama que 12 o 13.000 persones estiguin per sota el salari mínim. La pujada aquesta de l'IPC, sento dir-ho, però és l'aberració més gran que s'ha arribat a fer. I diré per què. Aviam, ja des de l'any 2018 vam veure que les pensions més baixes es tenien que pujar més. Doncs que es va... Jo me'n recordo quan jo em vaig presentar a la Seguretat Social, vam tenir una idea de dir, bueno, aquelles que siguin més baixes, agafem l'IPC i ja posem una miqueta més, perquè la gent gran demanava una tretzena paga no pot ser, perquè no l'has cotitzat. Vale. Llavors, nosaltres què dèiem? Aquest havia hagut IPC de 0,7. Llavors, el govern, mitjançant el Consell, deia, doncs va, posem-nos un 2,5 a càrrec de què? Dels pressupostos de l'Estat. I a més a més, a càrrec d'aquests pressupostos de l'Estat, que si tu abandonaves el país, aquesta pujada la perdies. La perdies. És a dir, s'ha acabat. No la pots tenir perquè és una pujada no contributiva. I no anava a càrrec del fons de reserva de jubilació. Què ha passat aquest any? Amb tots els respectes pel Consell General, pel Govern, pel que sigui. Escolti, el doble de l'IPC va a càrrec del fons de reserva. Ai! Llavors, què passa? Aquell que està visquent a Baix Espanya es frega les mans, perquè li hauran pujat dos vegades un 5%. I jo no dic que no li apugin, però el que sí que és lògic és que si han de donar alguna cosa a les persones que cobren menys, que sigui a càrrec com una prestació social, no del nostre fons de reserva. El nostre fons de reserva l'únic que ha de fer és augmentar què? Augmentar l'IPC. Les pensions, que això estarem tothom d'acord que hem d'augmentar. El que no pot ser tampoc és que diguem, no, escolta, que el doble de l'IPC, però clar, per l'altra banda, aquell que guanya 3 vegades o 4 vegades més del salari mínim és 0 i ja porten 17 anys a 0. És a dir, un 40% de pèrdua del poder adquisitiu.
Totalment il·legal.
Això és il·legal. Bueno, de fet, ho fan legal, no sé com, però bueno...
No, jo... perquè ningú s'ha queixat.
No, jo m'he queixat...
No, però amb denúncia formal...
Això ja serà un altre tema, perquè algú al final s'enfadarà. Perquè aquí la història, entre això, i que a més la llei del 2014 va retallar els punts, és a dir, si tu tens una pensió, per ser molt simplista, si tu tens una pensió que és 3 vegades el salari mínim, els punts que arriben aquestes 3 vegades al salari mínim es redueixen el 75% al seu valor. O sigui, imagina't, hi ha gent que està perdent, i això us ho puc assegurar jo, hi ha gent que està perdent 700 i 800 euros mensuals, i això és injust. A més, pujada a 0, a més, paga l'IRPF, i a més, ara s'està dient des d'algun grup polític que s'han de topallar les pensions. Escolta, què fem?
A veure,
no estudiem ningú, no fem res.
A veure,
increïble, eh?
Pot ser que entenguem una cosa bàsica, que el sistema de seguretat social és un sistema de capitalització,
sí, sí.
Que en funció del que has pagat tu cobres. Aleshores, a partir d'aquí, estic totalment d'acord amb tu, si hi ha d'haver alguna ajuda, que ha d'anar a càrrec dels pressupostos de l'Estat, no mai a la Seguretat Social, perquè perjudiques a tots els propietaris o accionistes, i ja se li ha carregat durant anys.
Sí, sí, estic d'acord.
Que no li corresponien, i ara amb aquesta situació, això... No, això que ho pagui el fons... Escolteu, el fons de la casa, en res
és,
a veure...
És nostre, és teu, meu, de tots. Però és que, a més, aquestes persones que estava parlant ara estan, continuen contribuint al sistema perquè no se'ls hi apuja, per exemple. I una altra cosa que em va sobtar molt, quan això ho demana, i bueno, si se m'enfada, més igual, ho demana el president de la Federació de la Gent Gran, diu, bueno, diu que sigui el doble, hem aconseguit el doble, però clar, en el mateix moment diu, no, escolta, govern, agafa 5 milions d'euros i posa'ls al fons de reserva. Home, no. És que la maniobra aquesta, jo hem fet els càlculs, són 3, entre 3 i 4 milions d'euros l'any, multiplicat per una esperança de vida de 20 anys, aproximadament així, a grosso modo, i amb el que creixeran els pensionistes, doncs han perdut 100 milions d'euros.
No.
Així per les bones, eh? I aquí sí que és veritat que jo em vaig queixar moltíssim al Consell d'Administració, ho van fer partícip al govern, ens van dir que, bueno, que ens ho miréssim, el Consell General ha passat també de tot, i dius, bueno, ja n'hi ha prou, ja està bé, perquè el que no podem fer és carregar-nos el fons de reserva de jubilació, que tant ens ha costat posar-lo, i que tant ens va costar, després de tots els cristos que hi va haver, Albert, que tu te'n recordaràs més que jo, ostres, per favor, no el toquem, aquest, el que és el nostre fons.
No, és que no es poden tocar. És que no es poden
bueno,
tocar.
Bueno, pues aquest any, el doble de l'IPC no, a càrrec del fons de reserva.
Sí, però, a veure, abans has fet referència a una persona determinada que quan treballava a la Seguretat Social practicava tot amb al revés del que ara està, de que ara està dient.
Jo això no m'hi fico.
No, no, a veure, per mi és una contradicció que no entenc. O sigui, vull dir, perquè si tu, quan estàs en un càrrec de responsabilitat de la CAS, pam, 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 i després dius, no, això... a la que juguem. Però vull dir, aquí el dia que hi hagi algú que recorre en alguna instància judicial important...
Jo crec que guanyarà.
Ho té guanyat. No, és totalment il·legal a les persones que no els deixin aplicar l'IPC de no sé quants anys fa. Però,
sí, sí.
Per amor de Déu, és una cosa seva.
Han perdut quasi un 30%.
El dia que algun se li crucen els cables i vagin a desenar, jo penso que no sé el temps que tardarà, perquè el tema justícia és una altra història, però ho tenen guanyat.
Jo trobo injust precisament això. I a més, jo sé els esforços, que, o sigui, ara deien que hi havia 2.000 milions d'euros, quasi són, no?
Sí, 1.900.
Quan va entrar el fons de reserva, després de tot el cristo aquell que hi va haver, el fons de reserva entra, la CAS li dona 900 milions d'euros. Ara quasi n'hi ha 2.000. Ostres, que bé ho ha fet el fons de reserva. Sí, no diré que no. Però anem a números rodons. N'hi havia 1.000 i se n'han guanyat 1.000. En 12 anys se n'han guanyat 1.000. D'aquests 1.000, 500 han sigut... no jugar en bolsa, sinó fent inversions. Però els altres 500 milions els han posat, els has posat tu, els he posat tu, Enric, els he posat jo. Llavors, no juguem amb aquestes històries, perquè aquests diners són nostres. No són del Consell General, no són del govern, són del poble, són dels no del poble, dels habitants.
I dels cotitzants.
I dels cotitzants. I una cosa que, amb això acabo, i una cosa que sí que m'indigna una mica és que aquesta comissió especial del Consell General no sigui oberta a la població. Perquè aquests diners no són d'aquestes 28 persones, que són els representants del poble, estic completament
d'acord. Sí, però no dels fons de la Seguretat Social.
Estic d'acord.
Jacint Risco, moltes gràcies per venir avui. Donarà per més tema, eh?
Segurament. No,
segur. I a tu, Albert, segurament gràcies també per venir aquí. Potser has obert la veta per alguns que judicialitzaran la cosa. Qui sap?
No, jo penso que ja n'hi ha que s'ho han plantejat, el que passa que volen... Tampoc ho necessiten per viure, aquesta és la realitat, i llavors es van deixant fer, però un dia o altre això caurà.
Doncs sí, gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.